doncs, la sintonia d'Històries del Boi amb Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, mira, anar avançant la primavera.
I tant que sí. La primavera la sang altera, diuen.
Sí, això diuen, sí, les al·lèrgies i aquestes
també,
coses,
també,
no?
També,
que això altera sobretot això.
Oh, i tant,
la gent
tant,
que les pateix,
i tant,
que passa força malament, però bé.
Molt malament. Què ens explicaràs avui?
Bé, avui iniciarem, potser ho podríem dir, una nova, els comentaris, l'explicació d'una nova secció que es va engegar al BOI, que es va resumir en 5 articles. Avui en comentarem 3, i ningú s'espanti, perquè són articles curtets, perquè parlen precisament dels nostres arbres, els arbres, de 5 arbres molt comuns, o que són o han sigut molt comuns al nostre poble, al nostre territori.
Ah, molt bé.
Tots 5 articles són signats pel Jesús Cerezo, i començarem, doncs, pel que es va publicar al BOI 26, a la primavera de 2011, que en aquest cas era el xiprer.
El xiprer. Doncs vinga, què ens explica el Jesús del xiprer?
Sí, el Jesús és un gran apassionat de tota la natura, pedra, sí. De la pedra seca, que han comentat articles d'ell, de plantes, d'herbes, d'arbres, en aquest cas, no? Ens fa una explicació, diguem, tècnica del que és el xiprer, que l'estalvio, qui vulgueu per rellegir, no? El que és la paraula llatina, d'on prové, sí. Un arbre de l'espècie, tal, 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 això ja ho deixem córrer, anirem pel més curiós. Bé, el xiprer és un arbre que veiem doncs, molt estès al nostre territori. No, és un arbre que no necessita uns sols fèrtils, no? S'agafa doncs, a qualsevol sol més desagraït. Això sí, li cal sol. Estem parlant ara del sol que ens ve de dalt. Abans era el sol al terra, no? Li cal sol i aguanta bé les sequeres i resisteix força bé també els climes extrems de l'hivern, no? Es pot considerar ja com un arbre autòcton doncs, del nostre país, de la nostra terra. Inclús diu que viu més de 100 anys. Vull dir, un xiprer, normalment, si no hi ha algun efecte, diguem, devastador, viu més de 100 anys. S'han arribat a calcular, doncs, amb els tècnics, que fins a 500 anys pot arribar un xiprer. Vull dir, Déu-n'hi-do,
no?
El que si veiés, el que veuria del pas del temps, no? El mal que ha agafat un lloc sol, però 500 anys són molts i molts anys. Pot arribar fins a una alçada de 30 metres d'alçada, vull dir, pot una alçada de 30 metres. Pensem que el campanar, per fer-nos una idea, per fer el campanar de roda en fa 33, imaginem un xiprer que quasi arriba fins al segon pis i més amunt del campanar rodenc. Diu que el seu nom en llatí significa sempre verd. Sí, realment és així, és un arbre de fulla perenne que sempre està verd, no li cau la fulla, per tant, li escau força bé aquest nom. La fusta del xiprer és dura, és molt resistent, s'utilitza força en fusteria, inclús per la construcció de naval, no? S'ha fet servir i es fa servir per la construcció de vaixells i, evidentment, també de mobles. Diu, es creu que els fenicis foren els que el van expandir per tota la Mediterrània oriental. Els fenicis, els grecs i els romans l'usaren, com han dit, no? Per fer vaixells. Ells ja eren els pioners que l'usaren per fer vaixells, ja que és una fusta molt elàstica i és fàcil, doncs, potser donar-li les formes,
sí,
no? Corbes que requereix moltes parts dels vaixells. A la Toscana, no? Aquesta comarca, aquesta província italiana, se'l considera l'arbre nacional. Realment, qui coneix la Toscana o qui ha estat o ho ha vist doncs, per fotografies o pel·lícules, és un arbre molt present, no? El paisatge de la Toscana és molt sinuós, dona una sensació de pau, molta tranquil·litat, i els cipressos realment hi són molt abundants, fins a aquest punt, no?, de considerar-lo com l'arbre nacional. Els romans que entenem com de l'època romana, la civilització romana, no?, doncs la va expandir per tot el seu imperi, i és normal, i era normal i és encara, veure'l a l'entorn del que avui considerem els monuments, no? Tot el que era els seus edificis importants i el que avui en dia són els monuments que ens han quedat, no hi pot faltar quasi mai el xiprer que l'envolta. Pels romans tenia un caràcter sagrat i la seva longevitat, doncs, que era de tants anys que viu, no? Doncs suggeria la immortalitat, l'associaven a la immortalitat. El corrent espiritual també ha arribat amb el cristianisme, ja que també són molt visibles els xiprers, doncs, les ermites, els cementiris i els monestirs, no? El cementiri potser també en aquest sentit d'immortalitat, no? que és un arbre molt vertical que s'enlaira cap al cel, no? Cap a la vida eterna, no? El cristianisme li va donar aquest simbolisme també. Bé, i aquí doncs llegiré l'últim paràgraf de l'article,
sí,
que ens parla doncs una miqueta més concretament del xiprés que hi ha a Roda, no?
Uh-huh.
Molt curtet. Diu, podeu comprovar quan aneu per la Nacional 340, l'antiga Via Augusta, en època dels romans, el xiprés que hi ha a prop dels monuments, com l'Art de Barà, la Torre dels Escipions, etc., i d'altres dispersos. A Roda, fora del cementiri, podem trobar-los a la masia del Calpiles, que està tocant a l'Art de Barà, i alguns jardins de l'Eixample i d'altres urbanitzacions. Això seria doncs l'article dedicat al xiprer. A Roda n'hi ha, però no és un arbre realment molt majoritari, no és molt estès, eh? Un altre article, no? M'ha dit que comentaríem tres arbres, que és l'alzina, que es va publicar Jesús al Boi 27 a l'estiu del 2011. Bé, el seu domini principal és de la zona mediterrània, és un arbre, l'alzina, de creixement lent, i pot arribar a mirar entre 5 a 20 metres, no? No és tan alt, evidentment, no és tan vertical com el xiprer. També és molt resistent als incendis, ja que acostuma sempre a rebrotar en 2 o 3 setmanes, no? Realment és un arbre que abans hi era molt, molt més present que a l'actualitat i els boscos es repoblaven més fàcilment per la facilitat que tenia de rebrostar, que no el matava el foc, no el matava, senzillament quedava cremat però rebrostava, no? Com dèiem. El seu fruit és la gla o la bellota, no? És un aliment, diu que és molt calòric, molt important, però amargant, no? Jo no l'he tastat mai, això se'ns ho podien dir els porcs, els tocinos, no?
No l'has tastat mai?
No, tu sí, sí.
No, el gla, no, vols dir?
Sí, sí.
Ni, no ho has fet mai? No, mai?
I, això que soc, i això que soc curiós.
Home,
que
jo
a mi,
sí, jo me'n recordo que quan anava a l'escola, a EGB,
sí,
hi havia gla i nosaltres el tastàvem.
Doncs mira, ja dic...
Home, jo crec que me l'he menjat més d'una,
a mi m'agrada tastar-ho tot i no se m'ha acudit mai menjar una gla.
Ara no ho faria, però en aquella època, mira...
Home, i el diu que el ser margant tampoc no m'agrada el gust margant, però vaja...
Sí, sí, molta gràcia.
M'ha agafat la curiositat ara, eh? No ho descarto, no? Molt bé, doncs és el que mengen els porcs i amb el pernil tan bo que donen deu ser un aliment important i realment poderós, no? Si dona aquests bons resultats... Doncs bé, doncs ja ho tastarem. és un arbre, ara ja parlant altra vegada de l'alzina, no parlem de la gla, no? Que és un arbre de molt poder calòric, no? La seva fusta és realment, això ho vam comentar l'altre dia, fa uns programes, quan vam parlar de les carboneres, doncs que era un arbre molt adequat per fer carbó a les carboneres. També m'ho he utilitzat doncs, per la cuina, per les cuines que abans cuinaven en llenya, les llars de foc de la casa, no? Avui en dia també existeixen les llars de foc, més potser per, no per obligació, més per gust, no? Que es fan servir. Era un arbre, una fusta calòrica que aguantava molt de temps, no es cremava tan fàcilment com altres, no? I ha dit que un arbre molt important. També per la seva consistència, doncs, servia per fer vigues i eines agrícoles, com arades i les rodes dels carros. De la seva escorça diu que s'estreia el tanin, que era utilitzat pels usos químics. A Roda, doncs, ha ocupat zones humides dels torrents, formant bosquets i creant un sotabosc molt humit, no? Un arbre que és molt ample, un sotabosc important, humit. Jo ara, al llegir això d'humit, m'imagino aquests bosquets amb rovellons, no? No sé per què em ve al cap que potser hi havia... Era un bon... que produïa força rovellons al seu entorn, no ho sé, eh? No sóc gens entès, però m'ha passat per això del cap ara. No sé si tu ja entens més amb el rovelló.
Home, molt tampoc, a mi m'agrada agafar-los i menjar-me'ls,
sí,
però...
Sí, sé que els pins sí que n'hi ha, però sí, bé, diguem que sí, que també.
Sí,
que
sí, també, sí, home, sí.
Perquè abans a Roda s'emplegaven molts, i ara s'emplegaven molt pocs, i abans a Roda hi havia moltes...
A l'Obaga, no,
segur que sí. Això mateix, doncs diguem que sí.
Sí, sí, vinga.
A Roda ha anat molt a la baixa el seu, doncs, la seva presència, perquè aquestes zones on estava, diguem, el seu hàbitat natural van ser, diguem, tallades, talades per fer conreus, no?, de pagesia, no?, per altres espècies que donessin, diguem, una productivitat pels pagesos. Avui en dia a Roda només en queden uns pocs exemplars, per desgràcia. Per exemple, el torrent de Mas de Nin, a l'Abanà, el camí del Roure, al fondo del Pinar, i també no ens podem oblidar d'una alzina centenària que està declarada com a arbre monumental, que està doncs, a Barà, molt a propet de la Bota, no? En aquella zona, quasi que hi ha una rotondeta més endavant, doncs hi ha una alzina centenària, no? Aquest arbre monumental que tenim doncs, al nostre poble. A la Cal Piles també n'hi ha una, cal que era la masia de Cal Piles, també n'hi ha una, no? Són les més importants que tenim aquí al nostre poble. També, quan es va celebrar el mil·lenari de Roda, no? fa uns anys, es va fer una plantada, diu, de 1.000 arbres, un per cada any, i 900 van ser pins i 100 van ser alzines. El que no ens especifica el Jesús, doncs, on van ser plantades van ser i si aquestes alzines sobreviuen totes o no.
I si fan bons rovellons.
Això segurament que no, perquè es devien plantar més aviat en zones de jardins, no ho sé, no ho sé. Això ja ho desconec. I el tercer arbre ja, que és el sí? Freixa, que es va publicar també doncs, el 28 a la primavera del 2012. Diu que l'espai natural de les freixedes són els fondos de les valls i les planes de les zones humides, i també a les zones també més seques, per tant és un arbre molt, molt adaptable. Sobretot a les zones seques es fan a les vores dels rius i els torrents on hi ha més humitat, no? S'adapta precisament per això, perquè aprofiten aquesta petita humitat, els torrents, sobretot abans que els torrents baixaven de tant en tant, o inclús durant tot l'any baixava algun rierolet d'aigua, no? Doncs s'adaptaven a aquestes zones seques, però aprofitant l'humitat de les vores de rius i torrents. Pensem que aquí a Roda de riu no en tenim, de torrents en tenim bastants, però que baixen ja força, força secs. Les freixes són originàries d'Euroàsia, el nord d'Àfrica i també de l'Amèrica del Nord. Diu que a Catalunya hi tenim tres espècies autòctones. A Roda es poden veure plantacions de freixes o freixes, plàntules de freixa, a la llebre del torrent de Bonastre. Degut a les poques torrentades que hi ha, és a dir, les plàntules, en aquell moment que va escriure el Jesús l'article, petites jampars de freixa, si hi ha una torrentada forta, potser va s'ho emporta. Com que n'hi ha tan poquetes, doncs suposo que avui en dia ja són una miqueta més grans, no? També n'hi ha la guilera, hi ha l'avenar, i poden amidar a 40 metres d'alçada. Vull dir, déu-n'hi-do, més altes que el xiprer, que en feien, recordem que arribaven fins a 30, no? Bé, no hi ha un dubte si els freixes rodencs són autòctons o són descendents d'alguna plantació que es va fer de forània, no? Alguna plantació forània. Per tant, no sabem si realment ja són de tota la vida, com podrien dir, o es van plantar i són els fills nets, besnets d'aquells primers. I s'han anat estenent, doncs, evidentment, doncs, com han pogut. El freix és considerat un arbre medicinal, no? S'ha fet servir doncs, les seves fulles per infusions, per remeis antiinflamatoris, diurètics, laxants, i les fulles diu que han servit d'aliment pels matxos i les ases. La fusta també molt flexible doncs, per fer eines, mànecs de les eines, raquetes de tennis, no? Que això també és curiós, no? Que potser els que ja juguen al tennis no saben que tenen a les mans un tros de branca de freixa. I també pel raig de les rodes dels carros, no? aquelles fustetes que es feien abans tan primetes que envoltaven o que cobrien doncs, la roda, la circunferència, el cercle dels carros. I també diu que el freixe produeix, ja per finalitzar, el manà, que s'usava per un edulcorant, no? I recordem que el manà, segurament que a molts els hi sonarà, que era aquell aliment que s'alimentaven els israelites al desert, no? Aquells de la terra, des que van sortir d'Egipte fins a la terra promesa, conduïts per Moisès, no? S'alimentaven per manà. Doncs, possiblement, en bona part, doncs, era aquesta fruit del freixe, no? Que es donava d'aliment. Aquests bíblics 40 anys, evidentment, ningú es pot creure que poden passar 40 anys d'anar d'Egipte a Israel, que és una distància tampoc no massa llarga, no? Tot en antipeu, estarien uns mesos. Però bé, la Bíblia s'ha d'entendre com una cosa interpretada, no? Bé, doncs, lluny de la nostra cultura mediterrània, el freixe és l'arbre primordial pels escandinaus, també. L'arbre de la vida, que en diuen ells. Les seves arrels i branques mantenen unides el nou mons de la mitologia nòrdica. Els nou mons, també que tenen aquests éssers mitològics nòrdics, tenen nou mons. Doncs bé, els arrels i les branques els mantenen units, i aquí acaba el Jesús la seva exposició del Freixa.
Molt bé, aquí, també interessant.
Aquí, molt bé, i aquí acabem avui doncs, la xerrada dels comentaris dels articles dels bois.
Perfecte, doncs Ernest, moltíssimes gràcies
molt
i que tinguis bona setmana.
Vinga, igualment per tothom. Adéu, adéu.